The people here suffer too much.
La gent aquí pateix molt pels gasos lacrimògens. Per sort, avui el vent bufa en contra d'Israel i no contra nosaltres, i això ens facilita molt la feina.
Estan empenyent civils, dones, nens, cap a la línia de foc amb la intenció de provocar víctimes. Nosaltres intentem minimitzar les víctimes. Ells intenten que n'hi hagi més per pressionar Israel.
La responsabilitat d'aquestes tràgiques morts recau directament sobre Hamas. Hamas ha provocat de manera cínica i intencionada aquesta resposta. I com ja ha dit el secretari d'Estat, Israel té dret a defensar-se. Les polítiques dels Estats Units a la regió són desafortunades. L'ocupació israeliana i les seves accions violentes han estat encoratjades per les polítiques discrecionals dels Estats Units.
A la comunitat internacional, per què està callada? El silenci ens està matant. Si a un país d'Occident passa un petit crim, llavors sí que ho condemnen.
Aquesta setmana s'ha commemorat dos fets cabdals: els 70 anys de la creació de l'Estat d'Israel i la Nakba. En van parlar al Racó de Pensar, l'anomenada catàstrofe o expulsió de milers de palestins i palestines de la seva terra. Ha estat un aniversari tràgic, tenyit per una seixantena de morts i prop de 3.000 ferits, només en una setmana, a la Franja de Gaza, a mans de l'exèrcit israelià. Nosaltres, com sabeu, acostumem a analitzar aquests fets des del punt de vista sempre polític, per la transcendència que tenen, tant a nivell regional com internacional. Però, com tot, en un conflicte crònic entre Israel i Palestina, com el que tenim, hi ha una altra perspectiva que és fonamental i que mai no en parlem, que és l'econòmica. I avui tenim l'oportunitat d'analitzar-la amb en Tarek Sadek, professor adjunt de la Universitat de Birsait a Cisjordània, perquè és aquí. Per què és aquí? Doncs perquè participa avui i demà en el segon seminari sindical europeu. Se celebra a la Universitat de Barcelona. L'eslògan és Justícia per Palestina, i els sindicats que hi estan adscrits d'arreu d'Europa denuncien que la Unió Europea i els seus estats membres són còmplices de les violacions per part d'Israel dels drets dels treballadors i les treballadores palestins. I el professor Sadek, junt amb Tom Morenhut, de l'Institut d'Estudis Internacionals i Desenvolupament de Ginebra, presenten un estudi en el que desfilen els arguments de per què la Unió Europea ha de posar fi a aquesta complicitat. Però abans de demanar-li per això, good morning, Tarek Asset, com estàs?
Bé.
La primera pregunta és inevitable. Tarek, com has viscut aquests darrers dies els atacs? Perquè acabes d'arribar d'allà.
Yes, it's a complicated situation. It is...
Sí, és una situació complicada. Els palestins viuen amb molta tensió i ràbia el que està passant allà. Primer de tot, s'ha de recordar que els palestins estàvem commemorant el 70è aniversari de la Nakba. Tenim 4 o 5 generacions de refugiats que encara reivindiquen el dret a tornar a la seva terra. Això ha coincidit amb el trasllat de l'ambaixada dels Estats Units de Tel Aviv a Jerusalem.
In Israel to from Tel Aviv to Jerusalem, and for Palestinians it gave them a message.
Pels palestins ha quedat clar que la Nakba encara continua, encara passa cada dia després de 70 anys.
Finish even after 70 years. We are living colonization.
Vivim una colonització del que queda de Palestina.
The West Bank and Gaza.
A Cisjordània, a Gaza, cada dia. La gent de Gaza viu un bloqueig continu imposat per Israel des de fa 11 anys, que ha creat una situació humanitària difícil. La gent de Gaza intenta mobilitzar-se i transmetre un missatge al món a través de les seves manifestacions pacífiques a la frontera amb Israel per dir que no poden suportar més el bloqueig i que volen que es faci efectiu el seu dret a tornar a la seva terra.
The reaction of the Israeli army.
La reacció de l'exèrcit israelià contra aquestes manifestacions va ser molt, molt violenta i ha generat molta ràbia entre els palestins.
Quan aneu a les jornades que se celebraran aquest cap de setmana, veureu que hi ha una part, que és l'econòmica, com us dèiem, que és protagonista principal, perquè s'entengui com es viu en aquests territoris ocupats, que depenen absolutament d'Israel. Penseu que tenim una mitjana taxa d'atur allà del 26%, a Gaza és del 42% i a Cisjordània del 19%, entre els joves i les dones entre 60 i 65 anys. Perquè en l'informe descriviu una situació molt límit de l'economia als territoris ocupats, perquè depeneu absolutament d'Israel. La mitjana de taxa d'atur és del 26%. A Gaza teniu un atur del 42%, a Cisjordània del 19%. Entre els joves i les dones, el 60-65%. La situació és realment crítica a Palestina i amb molta dependència.
Yes.
I hem de parlar també de l'aïllament que provoquen aquests 700 quilòmetres de mur, que són un factor fonamental per entendre la precarietat econòmica palestina, perquè no hi ha llibertat de moviments ni de mercaderies. Quina és la situació, el potencial del creixement que tindria aquell territori si no hi hagués l'ocupació que hi ha, clar?
Well, the wall, it's not only one wall.
Sí, aviam, el mur no és només un. Hi ha murs, de fet. N'hi ha de construïts dins de Cisjordània que aïllen palestins dels mateixos palestins. Això té un impacte sobretot en els pagesos. El mur els separa de les seves terres i crea un sistema d'aïllament permanent en els palestins que no tenen accés a la terra ni a les fonts d'aigua. No poden conrear. Això implica que acabin abandonant l'ofici de pagès i això comporta un nou grup d'aturats, la major part dels quals depèn de les polítiques israelianes que els permeten o no accedir a les seves terres i recursos. Quan la gent perd l'ofici, en el context palestí, aleshores ha d'anar a buscar feina a Israel i als assentaments israelians a Cisjordània. Això posa més pressió sobre els palestins perquè treballar allà exigeix permisos especials. Pels que volen treballar a Israel o als assentaments, les condicions són molt difícils. Si no aconsegueixen el permís, de vegades intenten entrar a Israel de manera informal. I en aquest cas, de vegades posant la seva vida en perill o arriscant-se a ser detinguts per l'exèrcit israelià. Però fins i tot quan tenen permís, no aconsegueixen feines estables. Això genera una vulnerabilitat per molts palestins que treballen en aquestes condicions i que representen un 20%, una cinquena part del total dels treballadors palestins.
Parlem del paper de la Unió Europea, perquè vosaltres denuncieu la participació de moltes empreses europees en el desenvolupament dels sistemes de control israelians, però alhora són grans donants d'ajuda a Palestina. Quin és el paper que té la Unió Europea en aquella zona?
Yes. Well, we find that...
Sí, trobem que la Unió Europea és còmplice d'aquesta situació, del deteriorament de les condicions laborals dels palestins. Perquè la Unió Europea està finançant Israel a través de diversos projectes, projectes científics, tecnològics, també d'universitats israelianes, en aquest cas, relacionats indirectament amb l'exèrcit israelià. Hi ha una forta cooperació entre l'exèrcit d'Israel i centres d'investigació israelians, o el cas del campus d'una universitat israeliana a Jerusalem, construït en una part del territori de Cisjordània, en territori palestí, a la Jerusalem Est. La Unió Europea està finançant totes aquestes universitats i institucions i també l'ocupació de Palestina i, en alguns casos, finança empreses que desenvolupen tecnologies militars. Aquestes tecnologies, per suposat, són utilitzades per l'exèrcit d'Israel contra els palestins. Ho veiem cada dia, sobretot a Gaza. Les últimes manifestacions que hem vist a Gaza van ser reprimides per l'exèrcit amb noves armes, per exemple, amb drons que disparen sense necessitat de soldats. I aquestes tecnologies han estat desenvolupades per firmes israelianes. La Unió Europea també és còmplice de la situació a través de l'acord d'associació amb Israel. Tot i que algunes empreses israelianes no tinguin activitats directes a Cisjordània o a Gaza, o en l'ocupació, sí que n'utilitzen els recursos. Algunes treballen en productes que de vegades procedeixen de Cisjordània, tot i que en la fase final acaben sent israelianes i es venen a la Unió Europea com un producte israelià amb tots els beneficis de tracte preferent que els dona l'acord d'associació. Per tant, en aquests casos, la Unió Europea també és còmplice de l'ocupació de Palestina.
Tariq Sadegh, vosaltres demaneu als sindicats europeus i als moviments de justícia social que us donin suport a les reivindicacions de les persones que treballen a Palestina. Però això depèn sobretot de la voluntat dels estats, no?
La importància que té treballar amb les organitzacions sindicals europees és que estan dins mateix de les empreses i companyies europees. De manera que haurien de parlar de les condicions laborals de Palestina, de la complicitat de la Unió Europea o d'algunes empreses europees que estan cooperant amb algunes firmes israelianes. Si els treballadors d'aquestes empreses comencen a parlar de la violació dels drets dels palestins i ho fan dins dels seus centres de treball, creiem que aquest és el punt de partida. Això es pot fer més gran dins les seves empreses i pot arribar als nivells més alts, el de les persones que manen a les empreses. i després, és clar, els que manen a la Unió Europea. Hi hauria d'haver una campanya perquè se suspengui l'acord d'associació entre Israel i la Unió Europea. A l'article segon d'aquest acord es diu que totes les parts es comprometen a respectar els drets humans i Israel, òbviament, està vulnerant aquest article cada dia amb l'ocupació de Palestina. Aquest és un argument perquè la Unió Europea i els seus sindicats facin campanya per a la suspensió d'aquest acord.
Doncs li hem d'agrair al Tarek Sadek que en uns dies tan intensos, perquè són aquí res per dos dies, per aquestes jornades de divendres i dissabte a la Universitat de Barcelona, per parlar precisament de qüestions que habitualment no parlem, la part econòmica, hagi fet un forat per venir a explicar-nos-ho. Que vagin molt bé aquestes jornades i també la manifestació. Que vagi bé, gràcies.
Thank you very much.